Bona tarda. La Garrotxa progressivament supera, sense incidències greus, l'apagada general de llum.
Ràdio Olot. L'informatiu del vespre.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum, els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió durant aquesta tarda. Com bé ja saben, la apagada general de llum evidentment ha afectat a tota la península Ibèrica i evidentment a casa nostra. La Garrotxa, el tall de subministrament, ha durat prop d'una hora i mitja, tot i que molts pobles de la comarca durant la tarda encara han tingut problemes i fins i tot aquesta hora alguns d'ells encara han de recuperar la total normalitat, ja que les companyies no els i garanteixen el subministrament de llum a aquesta hora de la tarda. Precisament escoltarem alguns dels alcaldes dels pobles afectats. En termes generals, això sí, tots els serveis bàsics han seguit funcionant amb normalitat. De seguida escoltem la veu de tots els protagonistes, l'última hora i, evidentment, a trets generals, com ha afectat aquesta apagada general de llum que a hores d'ara encara afecta a molts punts de l'estat espanyol. Això sí, a la Garrotxa progressivament i en gran part ja s'ha recuperat el subministrament. Evidentment, el dia tenia altres continguts sobre el paper a primera hora i que, recordin, hem anat explicant a través de garrotxadigital.cat i, per tant, en aquest informatiu encara tenen cabuda. Per tant, el repassem en titulars, la resta d'actualitat fora d'aquesta apagada general de llum.
El dia en 4 minuts.
Olot recupera els exàmens de conduir teòrics. La DGT, el Servei Català de Trànsit, Ajuntament d'Olot i Autoscoles han fet possible l'obertura d'un espai al Passeig de Barcelona, que vam poder veure ja aquest divendres. Castellfollit de la Roca vol retirar l'amiant del sostre de l'edifici de la Brigada. Es tracta d'un edifici antic que antigament havia estat una fàbrica tèxtil. El consistori té previst destinar-hi una part dels més de 400.000 euros de subvenció. Més de 4.000 persones necessiten diàriament transfusions, ja sigui de sang o de teixits. Són paraules de Mireia Blanco, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona. Recordem, aquest diumenge ja va començar aquesta setmana de donació que durarà fins dissabte. En cultura, el sismògraf s'ha sobreposat a la pluja aquest cap de setmana per fer reflexionar els espectadors sobre com cuidar i evitar millor el nostre planeta. Hem estat en alguns dels espectacles que coneixerem en aquest informatiu. També vam ser al costat dels 120 infants que van dibuixar pel 47è concurs del Dia de la Mare. Aquest certamen, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, s'ha obert a tots els nens i nenes de 2 a 13 anys. Els dibuixos ja es poden veure al Centre Excursionista d'Olot. Marc Andorell traurà nova cançó a l'estiu i ha col·laborat amb el grup Soulmates. L'artista de Ridaura està treballant amb noves cançons després de ja haver tret el tema Antípodes. I en la carpeta esportiva, hat-trick de victòries, la primera, la de l'Olot, que va clavar una maneta al Terrassa i al migdia, i ja s'ha salvat matemàticament a segona federació. L'equip de Roger Vidal va remuntar un 0-2 amb un clar protagonista, Marc Mas, que va fer 4 gols. Mateix resultat per un hoquei Olot que va guanyar el Llars Mundet per 2-5 i segueix ben viu a la lluita pel playoff. Els olotins van superar el Barça Atlètic en una nova demostració notable de l'equip. I la tercera de les victòries de les que parlarem és la del Club Tenis Taula Olot, que va guanyar divendres contra el Burgos i se situa en setena posició. Quan falta una jornada, el conjunt olotí ara mateix entraria a la Europe Trophy.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar, evidentment, l'actualitat marcada per l'apagada de llum també a l'àmbit nacional i internacional. El govern català aquesta hora calcula que ja s'ha restablert prop d'un 30% de la xarxa de subministrament de Catalunya. Núria Parlon, consellera d'Interior, garanteix que reforçaran les línies de bus, tot i que esmenta que el temps es necessitarà sigui el necessari. Els bombers han rebut més de 570 avisos per l'apagada, la majoria per obrir ascensors. Les zones més poblades són les que han generat més actuacions, però n'hi ha hagut arreu del país. A la pàgina internacional, parlant de mobilitat, Òscar Puente descarta que es pugui recuperar el servei ferroviari de mitjana i llarga distància durant el dia d'avui. Diu que els usuaris que tinguin previst un desplaçament d'aquestes característiques no ho podran fer, ha explicat fa uns minuts el ministre. Pedro Sánchez, per la seva banda, també ha comparegut fa pocs minuts, on ha avisat que venen hores crítiques per a les comunicacions, però confia a restablir aviat l'electricitat. El president espanyol no descarta cap hipòtesi sobre la causa de l'apagada i demana no especular. Precisament en aquesta línia, Portugal diu que tot apunta que l'origen de l'apagada elèctrica és a Espanya. El primer ministre Montenegro diu que no hi ha cap indici que es tracti d'un ciberatac. I des de Brussel·les també diuen la seva, i diuen que de moment no hi ha res que permeti afirmar que no hi hagi cap tipus de boicot o ciberatac. Von der Leyen truca a Pedro Sánchez i expressa el suport de la Comissió Europea en els esforços per restaurar el servei. I en aquesta hora també podem explicar que, per exemple, la Creu Roja ajuda a persones amb mobilitat reduïda a accedir als domicilis. Els ascensors de molts blocs de pisos han deixat de funcionar amb l'apagada elèctrica. Això ha provocat que persones grans i amb problemes de mobilitat no hagin pogut accedir als seus domicilis. Durant hores, personal de Creu Roja ja està treballant en donar compte a aquestes persones. I com dèiem, s'ha restablert a prop del 23% d'aquesta xarxa elèctrica, volíem dir el 30%, perdoneu, d'aquesta xarxa elèctrica, entre altres notícies d'última hora, i també pendents de les noves reunions de crisi del govern català i espanyol. El govern, podem dir ja a aquesta hora, que ha convocat una nova reunió del comitè de crisi al Palau de la Generalitat a partir de les 8 del vespre. Com sempre, actualitzats a garrotxadigital.cat a qualsevol hora, especialment que afecti els nostres municipis.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Demà, dia de sol, boides, la temperatura es manté o puja lleugerament i a la tarda algun ruixat molt aïllat al Pirineu Oriental. Poca cosa, dimecres pràcticament no plourà i així acabarem el mes d'abril, però dijous, divendres i dissabte tindrem una notable pujada de temperatura, farà més calor i podríem superar els 27-28 graus al prelitoral.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu especial de vespre de dilluns 28 d'abril de 2025. Segurament aquesta data la repetirem en els balanços típics de final d'any i durant molt de temps, perquè el recordarem com un dia de la gran apagada general de llum que evidentment ha afectat a casa nostra i segueix afectant a la Garrotxa. Gran part de la comarca, a aquesta hora, a la sintonia de la Ràdio Olot, podem explicar que l'ha superada sense incidències greus, tot i que a hores d'ara alguns municipis segueixen amb afectacions. Pot ser el cas, per exemple, de Besalú, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Maià de Montcal, entre d'altres, segons hem pogut confirmar. Precisament escoltarem alguns dels seus alcaldes i representants als respectius consistoris. Pel que fa al tall del subministrament, ha durat prop d'una hora i mitja, tot i que molts pobles de la comarca, com dèiem, durant la tarda, a banda de seguir patint problemes en alguns punts, fins i tot en alguns encara no han recuperat el servei de llum. En termes generals, tot tots els serveis bàsics han seguit funcionant amb normalitat, com per exemple ha estat el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que ha comunicat fa uns minuts a través de les xarxes socials que no ha tingut cap afectació greu i que ha declinat fer declaracions a aquest mitjà. En coneixem tots els detalls d'aquesta afectació de llum a casa nostra amb la veu dels protagonistes, amb la informació del nostre company Gerard Puigdemont.
L'apagada general de llum ha afectat a la ciutat d'Olot durant una hora i mitja aquest dilluns, de 12:45 del migdia a les 2 de la tarda. Des de l'Ajuntament d'Olot s'ha activat el DuproSim i s'ha fet la reunió del comitè d'emergència amb la Policia Municipal, Protecció Civil i la Brigada. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Ja hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà no compta amb generador i els seus treballadors han hagut de parar l'activitat. Segons l'alcalde, la reunió també ha servit per pensar quins espais es podien reforçar més en cas que es torni a repetir una aturada d'aquest tipus. Agustí Arbós agraeix el comportament que han tingut els olotins i olotines.
El que han de fer és agrair a tothom, a tots els treballadors de tots els serveis, a la gent de la ciutadania en general, perquè tothom d'una manera molt responsable ha seguit, doncs, tirant endavant la seva activitat, permetent que al final hagi acabat amb una anècdota d'una hora i mitja, a la que tots hem vist lo dependents que arribem a ser tots plegats, evidentment, de l'electricitat.
Pels carrers la gent anava mirant el mòbil a veure si es recuperava la normalitat. Els conductors i els vianants han hagut de vigilar una mica més, donat que els semàfors no funcionaven. A casa la gent estava pendent de si els electrodomèstics funcionaven bé i les empreses i comerços s'ha hagut d'aturar l'activitat durant una estona i s'està pendent del que s'anava dient, tot patint i esperant no tenir pèrdues econòmiques. S'han detectat afectacions també a diversos polígons industrials de la comarca. La gent per uns moments s'ha tornat a enganxar la ràdio de tota la vida. Els restaurants, la pagada general, els ha enganxat preparant el servei del migdia. En parla Quim Masó, soci del Mig.
Bueno, en principi, dintre del que ha durat, tampoc ens ha afectat molt. Al final era quan començàvem a fer els dinars, més que res patíem per si s'allargava. El fet, aquest horet, horet i mitja, no ens ha afectat tant. Sí que hem tingut gent, però els hem pogut suplir, doncs, en comptes de cafès, han fet cervesa i hem tirat una mica així fins que ha tornat el llum. Si arriba a durar molt més, sí que ens hauria afectat bastant.
I és que en el cas concret de bars i restaurants, una pagada més llarga els hauria provocat la pèrdua d'aliments pel no funcionament de neveres i congeladors. La gran majoria de pobles de la Garrotxa, la interrupció també ha tingut una durada aproximada d'una hora i mitja. Tot i la magnitud de la pagada, no s'han registrat incidències greus. Alguns municipis, però, han estat més estones sense llum. A les 6 de la tarda d'aquest dilluns, a Besalú, Beuda i Sant Aniol de Finestres encara tenien problemes, igual que Maià de Montcal, que depenen de la línia elèctrica de Banyoles. A la Vall d'Hostoles i a les Planes, concretament, que generalment tenen problemes de llum, l'afectació també s'ha allargat hores. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
Nosaltres, com a Ajuntament, ens trobem desplaçats en un punt del municipi que hi ha un grup electrogen i que ens permet poder estar connectats amb les àrees d'emergència, amb cos de Mossos d'Esquadra i també de Bombers de la Generalitat i també amb serveis socials que ens van traslladant petites informacions que puguin tenir o bé nosaltres els hi traslladem aquelles necessitats que tenim.
La companyia elèctrica Endesa ha informat que es va recuperant parcialment el subministrament elèctric. Red Eléctrica ha explicat que és un procés que comporta la recuperació de l'energia de manera progressiva a la xarxa de transport d'energia, a mesura que els grups de generació es vagin acoplant. A nivell estatal, la pagada ha tingut un impacte significatiu, sobretot en la mobilitat i a les grans ciutats. Se segueix estudiant quina ha estat la causa concreta de la pagada general que ha afectat tota la península ibèrica.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Lluny de l'apagada elèctrica i la situació que hem viscut a partir d'aquest dilluns al migdia, fet que ha provocat, per cert, que no hi hagi hagut informatiu migdia a l'antena de Ràdio Olot, des d'aquí els hi demanem disculpes. El tema de portada, i ja ho podem dir a aquesta hora del vespre, és que Olot recupera els exàmens de conduir teòrics. Era el tema principal de l'informatiu d'aquest dilluns i, evidentment, l'expliquem després de tot el resum que hem fet ja de la situació de l'apagada elèctrica que encara té algunes certes connotacions arreu del territori català i arreu de l'estat espanyol. Com dèiem, a casa nostra s'han recuperat aquests exàmens, la DGT i Servei Català de Trànsit, l'Ajuntament d'Olot i Autoescoles han fet possible l'obertura d'un espai al Passeig de Barcelona, fet que evitarà que els alumnes s'hagin de desplaçar a Girona. Tots els agents destaquen la col·laboració entre administracions per fer possible aquest retorn dels exàmens teòrics a la capital garrotxina.
Olot recupera els exàmens de conduir teòrics després d'uns anys en què la gent s'havia de desplaçar a Girona. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
És un d'aquells elements que fan capitalitat, que fan ciutat, a més molt demanat per la ciutadania des de fa molt de temps. I per això volia agrair doncs, aquesta col·laboració, veieu, no? Que toca tants àmbits, des dels àmbits de les autoescoles, els àmbits de les diferents administracions que tenim competències doncs, de diferents àmbits, i crec que és molt positiu que ens puguem entendre, per al final donar resultats positius, en aquest cas, a més que afavoreixen la nostra ciutat d'una manera tan clara.
La Direcció General de Trànsit, el Servei Català de Trànsit, l'Ajuntament d'Olot i les autoescoles han fet possible l'obertura d'un espai dedicat exclusivament per això al Passeig de Barcelona. Segons Pere Navarro, director general de Trànsit, això farà evitar desplaçaments amb cotxe a Girona i reduir trànsit i emissions.
Coordinació entre administracions, col·laboració público-privada i un xic més d'autoresponsabilitat per part dels ciutadans. L'acte d'avui entronca perfectament amb això de la millora amb la coordinació entre administracions. Hem fet un país complicat, administrativament és complicat, i hi ha molt terreny per fer.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, també destaca la col·laboració que hi ha hagut i especialment la feina que han fet les autoescoles.
Xerrant allà a la seu de la DGT, vam acordar que amb una col·laboració mútua segurament era possible reprendre les proves de teòrica per obtenir el permís de conduir de dues comarques que havien deixat de tenir aquestes proves de teòrica, no? Que eren el Ripollès i la Garrotxa. I ens vam comprometre a fer-ho possible, posant mitjans a cadascú de nosaltres a tot el que podíem posar-hi.
Des de les autoescoles destaquen la feina que s'ha fet plegats i la persistència que s'ha tingut per recuperar un servei que consideraven essencial pels alumnes. L'any passat, 2.360 garrotxins i garrotxines es van haver de desplaçar a Girona per treure's el carnet de conduir. En parla Xènia Eichselstein, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de les Comarques de Girona.
Molt agraïts, estem molt contents per el resultat que han tingut aquesta col·laboració i us convidem a seguir col·laborant amb tot, perquè això és una mostra de que quan col·laborem junts, al final s'obtenen bons resultats. Deixar d'estar en guerra, ni les autoescoles volem estar enfadades amb DGT, ni crec que DGT vulgui estar enfadat amb les autoescoles, per tant, és una invitació a seguir treballant junts.
La Martina i la Marta ja han pogut examinar-se a Olot.
Penso que està molt millor fer-ho aquí a Olot, ja que ho tenim més a prop de casa i no ens hem desplaçar a Girona.
Penso el mateix, que ja era hora que posessin algú aquí a Olot.
Jo em vaig treure el de moto i va ser un merder, haver d'anar a Girona, haver d'anar amb bus i llavors tornar.
Jo penso que Olot està una mica mal comunicat, ja que no hi ha ni tren ni el que tens de bus és bastant limitat, així que tenir el carnet és fonamental per moure't i ser independent.
Tot i aquesta col·laboració, des de les autoescoles demanen més examinadors per reduir el temps d'espera per anar a examen dels alumnes.
Tant el temps d'espera com l'econòmic. 5 mesos després, sense fer pràctiques, el resultat encara és pitjor. I si fan pràctiques, toca la butxaca. També és veritat que és molt difícil fer una formació a un alumne quan no tens data d'examen que oferir. La pressió amb el que va aquest alumne quan sap que si suspèn haurà d'esperar 4, 5, 6 mesos en poder tornar a examen.
Des de la DGT asseguren que s'està treballant per cobrir la falta d'examinadors que hi ha a Catalunya i a Mallorca. Per aquest motiu, assegura Pere Navarro, la darrera convocatòria es va fer a Barcelona i diu que es compta amb examinadors itinerants i amb hores extra.
A Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament vol retirar l'amiant del sostre de l'edifici de la Brigada. Es tracta d'un edifici antic que antigament havia estat una fàbrica tèxtil. El consistori té previst ja destinar una part dels més de 400.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis i fer una reforma general d'aquest edifici.
Una part dels 426.000 euros que li pertoquen a l'Ajuntament de Castellfollit del Pla Únic d'Obres i Serveis volen ser destinats a la substitució de la coberta de l'edifici de la Brigada, actualment d'amiant, a més de fer millores interiors. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
La casa és una antiga fàbrica tèxtil que hi havia a Castellfollit, que des de fa uns quants anys es fa servir com a magatzem de la Brigada. Hi ha un sostre molt i molt gran d'amiant, que aquí, entre la subvenció que dona la Generalitat d'amiant per la retirada i el POS, que es posarà una nova coberta, a part que es faran una sèrie d'obres, doncs, per exemple, de vestuari i de lavabos, perquè la Brigada doncs, tingui un espai I en definitiva és un espai molt gran que qui sap si en un futur no gaire llunyà es podria fer servir per altres coses que no fos només el magatzem de la brigada.
L'Ajuntament preveu, un cop substituït el sostre actual, col·locar plaques solars. Molts municipis, com Castellfollit, van retirant l'amiant dels seus equipaments. L'any 2002 la Generalitat va prohibir la comercialització de qualsevol material que portés aquest mineral, donat que està demostrat que la inhalació de fibres podia provocar malalties com asbestosi, mesotelioma o algun tipus de càncer, i donaven 40 anys com a màxim per en retirar qualsevol material instal·lat fet amb amiant.
A l'àmbit social, més de 4.000 persones necessiten diàriament transfusions. Són paraules de Mireia Blanco, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona. La campanya de donació de sang ha començat aquest diumenge i s'allargarà fins dissabte vinent. En aquesta campanya solidària també s'inclouen les donacions de plasma. Néstor Carvajal.
S'ha engegat la campanya de donació de sang i plasma aquest darrer cap de setmana a Olot. La sang conté glòbuls vermells, blancs i plaquetes vitals per al nostre cos. Però per què és important també donar plasma? Tal com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, Mireia Blanco, el plasma és la porció líquida de la sang, majoritàriament aigua, i que conté nutrients molt importants.
El plasma és una part de la nostra sang. La sang té una porció celular, que hi ha els glòbuls vermells, les plaquetes i els glòbuls blancs. I llavors hi ha la porció líquida. Això què vol dir? Que el plasma és un 90% aigua i també porta proteïnes, factors de coagulació, val? Nutrients i també, molt important, sals minerals.
Blanco afegeix que també té proteïnes que són considerades medicaments, imprescindibles per a malalts amb immunodeficiències congènites. Per donar sang, a part dels prerequisits d'edat i pes, el Banc de Sang remarca que hi ha unes quantes exclusions.
Hi ha les exclusions que són temporals.
Anava a dir aquestes, sí.
I llavors hi ha les exclusions definitives, que en diuen nosaltres. Exclusions temporals, doncs podria ser que, per exemple, pel motiu que sigui, estàs prenent antibiòtic. L'antibiòtic, ho dic perquè és un cas molt habitual, no?, que ens trobem. Llavors, què passa? Que sempre que hagis pres antibiòtic, tu podràs donar. Des de l'última toma s'han d'esperar les 15 dies. Uh-huh. Val? Aquest seria un exemple d'exclusió temporal.
En el cas de les exclusions definitives, incluirien, per exemple, la majoria de càncers o la sida. Per obtenir més informació d'on es pot donar sang, es pot accedir a la mateixa web del Banc de Sang.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la pàgina cultural, el Festival Sismògraf s'ha sobreposat a la pluja aquest cap de setmana per fer reflexionar els espectadors sobre com cuidar i evitar millor el nostre planeta. Precisament, la companyia El Conde de Torrefiel ha convidat els espectadors a escoltar un diàleg que la natura ha fet al cràter del volcà Montsacopa.
Tania Beyeler i Pablo Gisbert, altrament coneguts com el Conde de Torrefiel, han fet reflexionar els espectadors del Festival Sismògraf sobre quina és la relació que els humans tenen amb la natura. Sota el títol Jo no tinc nom, l'acció es trasllada al cràter del volcà Montsacopa. Allà, una pantalla gegant mostra els subtítols d'un monòleg que la natura fa als humans. La natura parla a les persones i els fa veure la difícil relació que tenen. De fons, se sent una composició musical que varia de ritme i de tonalitat segons la duresa de les paraules de la natura. La peça fa veure que les persones entenen la natura com una llar, un lloc on viure i recollir-se, però a la vegada la natura és entesa com una amenaça pels propis humans. Els creadors conviden a les persones que manen a fer polítiques per millorar la relació que tenen els humans i la natura, pensant, per exemple, en el canvi climàtic. En parla la Tània.
Doncs trobo que és fonamental i més aviat parlar de sostenibilitat en aquest moment on sí que s'ha fet tota una política o una voluntat molt feble política global de tenir en compte la complexitat de lo que és el canvi climàtic, que és una veritat, i en aquest moment políticament a nivell mundial estem veient un recul d'aquesta presa de consciència que d'alguna manera tenim que enfrontar. Llavors, mitjançant cultura i mitjançant experiències com aquesta, em sembla que es pot seguir treballant si els polítics no ho fan.
Aquesta és una de les propostes del sismògraf que s'ha pogut veure aquest cap de setmana, sota el sol i sota la pluja, un sismògraf que pretén un any més centrar-se en la sostenibilitat i plantejar propostes artístiques que permetin a les persones habitar de millor manera el planeta Terra. Propostes com la del Conde de Torrefiel conviden a marxar del cràter del volcà Montsacopa pensant sobre quina relació tenen les persones amb la natura, una natura que sempre hi és però que no s'expressa en paraules.
120 infants dibuixen per al 47è concurs del Dia de la Mare. Aquest certamen, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, s'ha obert a tots els nens i nenes de 2 a 13 anys. L'objectiu és honorar a la mare amb algun motiu de la plaça Clarà. Tots els dibuixos estan exposats des de ja al Centre Excursionista d'Olot fins al 13 de maig.
Amb motiu del Dia de la Mare, se celebra des de 1977 el concurs infantil i juvenil de dibuix. Aquest cap de setmana, nois i noies han plasmat en una cartolina en blanc la seva imaginació i sentiments sobre el que representa la mare per a ells, inspirant-se en l'escultura La maternitat de Josep Clarà. El vicepresident del CIT, Francesc Muñoz, explica que aquests dibuixos estan exposats al Centre Excursionista d'Olot i qui serà el jurat.
I demà un jurat, vale, composat per escultors, pintors i representants del CIT, vale, triaran a cada categoria, que hi ha, triaran qui és el guanyador, el primer i el segon premi. I la setmana que ve, juntament amb la diada del Dia de la Mare, doncs a la tarda fem un espectacle, vale, on hi haurà alguna sorpresa i s'entregaran els premis a tots els que hagin guanyat per diferents categories i hi haurà un obsequi per tots els participants al concurs.
El mateix Dia de la Mare, a les 7 de la tarda, a la sala El Torín, tindrà lloc la lectura del veredicte i el lliurament dels premis i obsequis.
I abans dels esports, Marc Andorell traurà nova cançó a l'estiu i ha col·laborat ja amb el grup Soulmates. L'artista de Ridaura està treballant amb noves cançons després d'haver tret el tema Antípodes. Diu que a partir d'ara iniciarà una nova etapa musical amb noves propostes. Et veig, et vull tocar i
allargo el braç. Marc Andorell segueix treballant en la cançó que l'OP Fest li ha permès fer amb una discogràfica i s'espera que aquest estiu es publiqui. Per ara, l'artista de Ridaura està més que content de l'experiència.
Estem treballant amb Crea Música, amb la discogràfica. La veritat és que l'acompanyament està sent molt xulo i de moment m'estan ajudant amb, doncs, amb tot el que és la distribució de, tot el, de tota la música que surt, aconsellant-me amb coses i la veritat és que bueno, anem mà en mà i amb ganes de veure fins on pot anar, doncs, aquesta cohesió, no, diguéssim.
De l'OP Fest, Marc Andorell diu que n'ha tret a prendre confiança en si mateix i en la seva feina, així com l'acompanyonia entre participants. De fet, Andorell diu que ja ha col·laborat amb alguns participants del concurs de la xarxa i les televisions locals.
I d'aquí, doncs, han sortit moltes idees que de moment, doncs, estan cuinant-se, però si més no sí que puc dir que ja he gravat una col·laboració amb Soulmates i tenim ganes de que surti, formarà part del seu nou disc en català.
Antípodes és el títol del seu nou treball, que des de fa uns dies ja es pot escoltar.
Jo crec que és una cançó d'amor, és una cançó d'un amor que s'acaba i, bueno, i fa una mica, doncs, reflexió de la culpa o de les coses que poden haver anat bé o malament, no? I al final, bé, no deixa de parlar d'una relació i una relació que va acabar. I que jo crec que ja des de fa anys que tenia present fer una cançó sobre això, però va sortir arrel d'un somni que vaig tenir i aquells somnis cada volta et despertes i et tornen a remoure totes les coses que pensaves que ja tenies enterrades. Però bueno, ja em va servir per treure una cançó.
La cançó tanca el seu EP i dona peu a una nova etapa musical que assegura que està començant.
Tanca l'EP però també dona peu una mica a la sonoritat i al tipus de música que tinc ganes com d'anar fent. Era un EP una mica eclèctic i he fet coses amb diferents idiomes, amb diferents estils, i aquesta marca una mica com el tancament, però també com el començament de la següent etapa, així que...
Un dels seus pròxims objectius és presentar una nova cançó al Benidorm Fest.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa, natural i d'Olot.
L'Olot clava una maneta al Terrassa i se salva matemàticament a Segona Federació.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'equip de Roger Vidal va remuntar ahir al migdia a l'estadi un 0-2 en contra amb un pòquer espectacular de Marc Mas i un gol més de Guillem Terme per completar el 5-2 definitiu. Els últims ja s'han enfilat fins als 44 punts i s'han assegurat així ser el millor 13è classificat de la categoria. L'última jornada serà intranscendent aquest cap de setmana al camp del Badalona Futur. Ens ho va explicar tot plegat en directe en David Planella.
De la millor manera possible, amb una maneta i a casa. Així va aconseguir la permanència matemàtica la Unió Esportiva Olot. L'equip de Roger Vidal no haurà de patir a l'última jornada perquè ja s'ha assegurat ser el millor 13è classificat de tota la segona federació i d'aquesta manera s'estalviarà haver de jugar al play-out. El tècnic no podia estar més content.
La veritat és que hem treballat molt per arribar fins aquí i un cop assoleixes l'objectiu, no? És satisfacció màxima, molt orgullós de l'equip, del que han fet, del cor que hi han posat i fins aquí ha costat molt. Llavors s'ha de celebrar perquè no era un repte fàcil i ho hem aconseguit.
Per guanyar el Terrassa 5-2, l'Olot va haver de remuntar perquè va començar malament el partit. Els olotins van patir en defensa, especialment a la banda esquerra de l'atac agarenc, i van encaixar dos gols a la vora de la mitja hora de joc. El 24, Jofre va fer un gran xut per marcar el 0-1 i el 32, Gallastegui va convertir en el 0-2 una assistència de Palacios. L'Olot ho tenia molt complicat, però si va aixecar el marcador va ser gràcies a Marc Mas. Va ser el gran nom propi del partit. En poc més d'un minut, el Pichichi va fer dos gols que van empatar el maig abans del descans. El primer empenyent una centrada de Iaia i el segon amb un xut col·locat a l'esquerra del porter. I no en va tenir prou perquè a la segona meitat el davanter va marcar el seu hat-trick particular. Va avançar l'Olot amb un altre gran xut de primeres. Era el 3-2 al minut 22, 10 minuts després Guillem Terme va marcar el 4-2 i a 2 minuts del 90, altra vegada Marc Mas va aparèixer per completar el seu pòquer i clavar la maneta al Terrassa. Per Roger Vidal, la clau va ser reaccionar abans del descans.
El futbol hi ha una part emocional, una part de cap que fa que si la pilota entra, no, et creixis, al rival li pareixin més dubtes i nosaltres, ens ha donat, crec que, tranquil·litat. Fins al moment, sí, defensivament podria haver hagut algun desajust per banda dreta, però ofensivament teníem pressa, no érem capaços de trenar tres passes seguits, volíem jugar un toc i és el que hem transmès a la mitja part, no, que en bola teníem... quedàvem en situacions, en temps i amb espai per generar més. I crec que la segona part s'ha vist.
L'Olot va superar per 5-2 un rival que s'hi jugava a entrar al play-off i es va alliberar del tot a l'estadi municipal, amb més de 1.100 espectadors a la graderia. Diumenge que ve anirà al camp del Badalona Futur, a l'última jornada, sense cap pressió, sabent que ja és el millor 13è de tota la segona federació, té 4 punts més que l'Escobedo, el segon millor, i també amb l'oportunitat, fins i tot, de millorar la 13a posició.
Del 5-2 de la Unió Esportiva Olot en futbol, el 2-5 de l'hoquei Olot, a Llars Mundet, que segueix viu ben bé en la lluita pel play-off. Els olotins van superar, ahir també diumenge al migdia, el Barça Atlètic, en una nova demostració notable de l'equip. Tot i començar perdent, van ser capaços de remuntar el duel i anar pràcticament sempre per davant del marcador. Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot segueix amb opcions de jugar al play-off d'ascens a falta de dues jornades. Segueixen vius la frase que portem setmana repetint gràcies a una temporada que ja passarà a la història de l'hoquei Olot. A falta de dues jornades pel final de la Lliga, l'equip olotí segueix viu a la lluita pel play-off descens a l'hoquei Lliga. Aquest diumenge afrontava possiblement el partit més complicat que li quedava en aquesta recta final de Lliga. Era a la pista d'un Barça Atlètic que en el que va de 2025 no havia perdut a Llars Mundet fins que va arribar l'hoquei Olot. A l'inici de partit, domini blaugrana que de seguida es va transformar en gol. Cáceres va aprofitar un rebuig dins l'àrea per marcar l'1-0 al minut 4 i demostrar el perquè l'equip de Raúl Castillo és dels més complicats de superar a casa seva. Però el gol en contra va despertar la cara més eficaç i habitual de l'hoquei Olot aquesta temporada. Arnau Vidal i Joel Pagès van posar per davant els últims amb un vist i no vist. Només s'havien jugat 9 minuts de primera meitat i els garrotxins ja es posaven per davant del marcador, fet que ja no deixarien escapar. Abans del descans apareixeria el de sempre, Marc Prat, per marcar l'1-3. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valorava així la victòria dels seus al final del partit.
Era una pista que només hi havia guanyat un equip aquest any a Lliga i també amb la victòria d'ahir del Manlleu, realment el tema del play-off estava molt, molt lluny i per tant també s'ha de valorar aquest esforç mental de saber competir en una pista complicada amb un parquet i ser estrictes i mantenir aquesta intensitat defensiva i, per tant, contents d'anar creixent i de ser capaços de sumar una pista complicada.
A la represa, gol de Vial Nadal en el primer minut de la segona part que podia fer perillar la victòria olotina, però especialment Guillem Raurell va decidir que la victòria viatjava a la Garrotxa. Aniol Mangas, protagonista també en el tram final d'aquesta temporada i durant tot el curs, va participar en els dos gols, el primer d'ells assistència per Marc Prat i el segon marcant a porteria buida per marcar el 2-5 definitiu. Amb aquests 3 punts, l'hoquei Olot en suma 37 i ja és a 4 del playoff quan només en queden 6 per disputar-se. El proper compromís serà a la Josep Jou d'aquí a 15 dies davant el Palafrugell diumenge a les 4:10 de la tarda. I per completar la carpeta esportiva, farem un hat-trick de victòries parlant del Club Tenis Taula Olot, que va guanyar el Burgos i se situa ja en 7a posició. Quan falta una jornada, el conjunt olotí entraria ara mateix a la Europe Trophy, ja que el Pontevedra, que és 6è, no pot participar-hi perquè no va competir a la Copa del Rei fa uns mesos. El Club Tenis Taula Olot acabarà la temporada a casa aquest divendres rebent l'Irun Lekeinea, en el Puigverd.
Victòria important del Club Tenis Taula Olot contra el Burgos per 2-4. En aquesta victòria provoca que quan només queda una jornada per acabar la temporada de Superdivisió, el conjunt olotí depengui d'ell mateix per aconseguir entrar a l'Europe Trophy. L'Olot es presentava a Burgos amb la tripleta formada per Damien Provost, Arnau Pons i Diego Pinho. Provost i Arnau Pons van començar guanyant els seus partits i van posar el 0-2 al marcador. Tot i això, Diego Pinho va perdre contra Miguel Núñez i Arnau Pons en el seu segon partit va perdre també contra Aitor Colina. Amb 2-2 al marcador, Provost va acabar aconseguint la segona victòria en el seu compte particular i avançava així als olotins. Quedava l'últim enfrontament entre Diego Pinho i Sergio Méndez, d'un partit on Pinho va guanyar en 3 jocs i va tancar així una nova victòria del Club Tenis Taula Olot. Ara són 7ens, però entrarien a l'Europe Trophy perquè el Pontevedra, que és el 6è classificat, no pot participar-hi, ja que no va competir a la Copa del Rei i, per tant, no té dret a anar a competició europea. L'últim partit de la temporada de l'Olot serà a casa contra l'Irun Lekeinea. Si el Club Tenis Taula Olot aconsegueix mantenir aquesta 7ena posició, entraria a participar per segona vegada consecutiva en competicions europees.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Doncs fins aquí l'informatiu vespre especial d'aquest dilluns 28 d'abril de 2025, que segurament no oblidarem, i ens a Ràdio Olot, dia molt mogut i on l'electricitat i la llum està la gran protagonista arreu de l'estat espanyol, evidentment aquí a la Garrotxa, també ha afectat més d'una hora sense llum i pendents de la situació actual d'alguns municipis que encara van recuperant la normalitat. Com sempre, a qualsevol última hora la podran consultar a garrotxadigital.cat o a les xarxes socials de Garrotxa Digital, especialment al Twitter, @garrotxadigital, i els comptes d'Instagram de Ràdio Olot, @radioolot, i també @olottelevisió. Gràcies per la confiança en un dia tan especial. Hem estat el més professionals possibles dins els nostres mitjans i coneixent la situació de qualsevol punt de la nostra comarca, la nostra estimada Garrotxa. Demà tornem amb més informació i segurament també marcada per aquesta situació de l'apagada general d'electricitat que ha afectat el nostre territori en un dilluns 28 d'abril de 2025 que ja passa a la història, especialment en dies com avui. Gràcies per la seva confiança per l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.